Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui no ens quedarem sentats al despatx, avui sortirem al carrer i agafarem el nostre cotxe. El cotxe que no sé si serà d'explosió o serà elèctric, però precisament de cotxe elèctric és del que volem parlar avui. Avui intentarem resoldre els dubtes que hi ha actualment sobre el cotxe elèctric, si prosperarà, si no, si les bateries al final seran rendibles. Per parlar de tot això tenim avui amb nosaltres el Jordi Alonso. El Jordi, és, malgrat que sigui enginyer informàtic concretament, avui no està aquí com enginyer, sinó avui està aquí com a usuari expert en cotxes elèctrics. Li ha passat de tot, té una amplíssima experiència i espero que ens expliqui i ens posi al dia sobre els avantatges o els inconvenients del cotxe elèctric. Bé, Jordi, doncs abans de començar a descriure els avantatges o els inconvenients, no ho sé, del cotxe elèctric, explica'ns una mica la teva carrera, vull dir, dintre del món del cotxe elèctric, tenint en compte que tu no ets un constructor, un dissenyador ni un investigador, ets un usuari experimentat, però un usuari. I encara que siguis enginyer, avui estàs aquí com a usuari. Vinga, doncs endavant, com et vas ficar en aquest món?
Mira, jo sóc, com has dit, sóc informàtic i vaig tots els anys a un congrés als Estats Units i un amic que vivia allà em va dir, mira, jo tinc un Prius, un Toyota Prius d'aquests, que són híbrids, però ara surt un cotxe molt xulo que es diu Tesla. I anem a la tenda. Llavors, jo no l'havia sentit parlar, bueno, tangencialment, no? I resulta que havia vist un primer vehicle elèctric de la casa Ford, corrent per allà, ell treballava a Disney, i després vaig veure el Tesla. I el tenien exposat en una tenda per la zona de Venice, a Los Angeles, i era impressionant. Era el Tesla Model S. I juraria que era l'any 2012-2013 màxim. L'acabaven de presentar i ja sortia a la venda en uns mesos. I vaig seure dins i vaig flipar. Perquè veies que era un concepte diferent de cotxe. Aleshores, obris el capó de davant i dius, no hi ha motor, ostres, que fort, no? I, clar, el preu, tela. I dius, bueno, el futur potser me'l compraré. Resulta que després d'uns anys va sortir el Model 3, el 2018. I en el 2018 vaig veure la presentació del Model 3 i també vaig pensar el mateix, dic, ostres, aquest és molt més barat, però aquest sí que me'l compraré. I va passar el temps. I el 2019, justament, ja portava un any el cotxe en el mercat i vaig tenir que canviar el cotxe. I per canviar el cotxe el que vaig fer, vaig fer un Excel i vaig posar els cotxes que volia comprar. Havia un híbrid, havia un esportiu i hi havia el Model 3. I el Model 3 era el més car. I jo vaig pensar, no me'l puc comprar. Una mica la mateixa història de feia anys. Eh? Però aleshores el que vaig fer va fer un anàlisi més a fons. Jo tinc un altre cotxe, un Toyota, i manteniments, més costos, més financiació, més. Vaig crear com una fórmula, un TCO, un Total Cost of Ownership. Vaig comptar què em costaria mantenir el cotxe, o sigui, fer una quota completa, gasolina, el 2019 encara no estava tan alta, impostos, financiació, TAE, etc. I tot, posat en conjunt, va resultar que era més barat el Tesla Model 3 que els altres cotxes que em volia comprar. I això em va decidir a comprar-lo. Aleshores, des del 2019 fins ara, 140.000 quilòmetres. I la veritat és que estic molt content i he tingut moltes experiències amb aquest cotxe elèctric i també d'escoltar altres companys.
Bé, tu, poca gent és tan científica, entre cometes, per a l'hora de decidir una compra, fer un Excel i fer totes aquestes compressions i aquests càlculs. Té fama de que és un cotxe per rics, que és car. És car un cotxe elèctric?
És més car que un cotxe normal si mires només el preu de compra. O sigui, si tu analitzes i veus que un Tesla Model 3 o un Model Y comença a partir de 45.000 euros, 45.000 euros en un cotxe és molta pasta, eh? En general, pel que analitzem a nivell superficialment. Has d'anar, com vaig fer jo, al TCO, al Total Cost of Ownership. Si jo conto que no he pagat una sèrie d'impostos de circulació, l'impost anual del cotxe, les zones blaves, el cost de manteniment, el que costa la gasolina. Si sumes tot això i fas un conjunt, és més barat, bastant més barat que un cotxe. Però amb la salvetat que has de fer molts quilòmetres. Si fas pocs quilòmetres, és més car. Per el cost inicial de compra del cotxe, que és més alt que altres cotxes. Aleshores, jo diria que tenim cotxes de rics, així, ho dic tal qual. El que passa, perquè sempre pots anar amb transport públic i quan et fa falta un cotxe, que normalment ens fa falta a l'estat moderna, el llogues o el comparteixes. Això seria el lògic, perquè si també l'has d'aparcar i aparcar actualment has de pagar més que mai. Doncs jo crec que tenir un cotxe és car, no un cotxe elèctric, un cotxe és car. I si fas molts quilòmetres, surt molt més barat un cotxe elèctric, pràcticament qualsevol, que un cotxe de combustió interna.
Quan abans explicaves com vas entrar en aquest món, has explicat que vas obrir el capó i vas dir, ostres, no hi ha motor. Evidentment, la complexitat mecànica d'un motor elèctric o un motor d'explosió és abismal. O sigui, un té milers de peces i l'altre pràcticament té quatre, no? Clar, això suposo que fa que també el manteniment, que ja també ho has llegit, sigui infinitament més barat o no hi ha manteniment, pràcticament. Què ens dius, eh?
Exacte. Bueno, jo puc parlar per Tesla i Tesla, els manteniments són opcionals. Si és així de fort. No perds la garantia si no portes el cotxe a revisió. Jo he canviat les rodes. Amb 140.000 quilòmetres estic en el tercer joc de rodes. Les rodes no són barates. Són rodes més o menys normals. L'únic que tenen un aïllament acústic. Però realment són rodes que podries posar a qualsevol lloc. I aleshores jo aprofito per revisar. Però és que el cotxe elèctric, almenys alguns cotxes elèctrics, jo crec que ara ja tots, no gasten pràcticament ni pastilles de frens. Ja no parlem dels líquids de refrigeració de motor, els olis, les corretges, totes aquestes coses no té. Però realment les pastilles de freno tampoc les gasta, perquè té un sistema de treballar al cotxe elèctric i és que quan no acceleres, frena. Com fa com un freno motor que carrega la bateria. Aleshores, realment no fas gasto ni tan sols de les pastilles de frens ni dels discos. Què passa? Jo realment, amb aquests ja més de 3 anys que tinc el cotxe, l'he posat a l'oli del canvi del parabrises, les rodes, que vaig canviar. Després, bueno, un incident, se m'ha trencat la luna d'una pedrada, vaig haver de canviar-la, i sí, té una bateria auxiliar al Tesla, que no és la de combustible, per dir-ho així, que aquesta té una duració perquè és una bateria normal, una bateria petita, deu ser d'àcid, perquè encara no és de liti, i aquesta doncs, és l'auxiliar i aquesta la vaig tenir que canviar doncs, fa pocs mesos. Fora d'això, manteniment, res.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante. El món és digital.
Els grans detractors del cotxe elèctric parlen, evidentment, de la bateria i dels punts de càrrega. Evidentment, tu has parlat de fer molts quilòmetres, però no hi ha molts puestos on repostar, i repostar no és instantani, com la gasolina. A part,
Exacte.
existeix el famós el range anxiety, o sigui, la por a quedar-te tirat, no?
Sí.
Inclús si ets un conductor experimentat. Què ens pots dir de tota aquesta temàtica, d'aquesta por i del fet de que la càrrega no és instantània? En fi, tot aquest tema de la bateria com a hàndicap.
Sí, mira, jo quan vaig posar, en el meu famós Excel, vaig posar un cotxe elèctric que també m'interessava molt, sobretot pel preu que era més econòmic, que és el Nissan Leaf. I vaig parlar després amb un company que el tenia. Resulta que si fas vida a la ciutat, vida urbana, jo diria que qualsevol elèctric serveix. Perquè normalment o tens un endoll a casa, o tens un endoll a l'empresa, o tens un endoll a prop, perquè a Barcelona, per exemple, hi ha una xarxa d'endolls que són municipals, i també hi ha de tercers. Hi ha en els pàrquings, a molts pàrquings hi ha centres comercials. Aleshores, el tema d'endoll és relativament... ha de millorar moltíssim, però més o menys te'n pot sortir. El tema és quan viatges. Quan viatges és un problema. Perquè jo he viatjat i una de les raons que parlo amb Tesla és que té una xarxa pròpia de carregadors, supercarregadors. Són rapidíssims. I, a més, el van evolucionant. Actualment estem a la versió 3 dels carregadors. Aleshores, jo, per exemple, vaig anar a Suïssa aquest estiu i a França podia inclús escollir on volia parar. Hi ha diferents. A Espanya n'hi ha menys. Però a la nova versió, la versió 2, amb un Model 3, un Model Y, carrega fins a 250 kW. O sigui, en 20 minuts màxim, tens el cotxe carregat a més del 80%, a 25 minuts. Realment, jo diria, és massa ràpid, en alguns casos, perquè quan pares, quan t'atures, vols prendre un cafè, vols anar al lavabo, o vols esmorzar o vols dinar, m'ha passat a Saragossa, per exemple, que hi ha un supercharger, que hi ha un restaurant al costat, vols dinar, i dius, ostres, he d'anar a treure el cotxe a mig dinar perquè ja ha acabat. No? Aleshores, jo crec que hi ha un problema de carregadors ràpids, evidentment, que són els d'en ruta per fer molts quilòmetres, que si vas amb un cotxe que no és un Tesla, tens problemes. Perquè a mi arribes amb un ràpid i està ocupat. O no funciona. M'ha passat més d'una vegada. Per exemple, per anar a Osca. Per anar a Osca vaig patir bastant. I vaig patir aquest range anxiety. Però amb un Tesla aquest problema no hi ha. I ara Tesla s'està obrint a altres empreses, de manera que si tens un Mercedes, un BMW o qualsevol altre cotxe elèctric, hi ha alguns descarregadors Tesla que et pots endollar, amb el qual aquest problema queda disminuït.
Un altre tema, crec que a favor, però t'ho pregunto, del cotxe elèctric és el tema contaminació. Evidentment, no crema res, no expulsa cap tipus de gas, però potser també aquí els tractors també diuen que el cotxe elèctric no contamina, però la producció de la bateria o de carregar-la sí que contamina. Què ens pots dir d'això, de la contaminació en general i el cotxe elèctric, en tot el seu entorn?
Això és així, és realment així. L'elèctric, evidentment, té zero emissions. El procés de producció de bateria o de fabricació d'un cotxe requereix energia i les energies actualment no són 100% renovables. Però dic actualment, veurem d'aquí 10 anys. D'aquí 10 anys el mateix cotxe elèctric podria tenir l'energia solar de casa teva i tots els endolls que estiguin per tot arreu, tots s'alimentin d'energia eòlica o elèctrica, amb la qual aquesta part de producció serà totalment neta. Amb un cotxe que no sigui elèctric, sempre la producció serà bruta. Després, molts dels detractors del cotxe elèctric parlen de la gasolina, què tal, però no tenen en compte tot el procés d'extracció, transport de la gasolina fins a la gasolinera. És que és bestial la quantitat d'energia que es gasta i es crema i es contamina. Tot el global. Aleshores, sí, hi ha una part de producció de les bateries, que això, l'extracció dels minerals bàsics, actualment és cara, contamina, és escassa, estan pujant els preus, però, per exemple, el cobalt, que era un dels màxims i escassos minerals necessaris, ja pràcticament no es fa servir a molts dels fabricants. El liti, en canvi, sí. El liti encara és un material necessari a dia d'avui, i no hi ha tants països, el preu s'ha multiplicat, no sé, per 100 o més respecte al cost per tona, i hi ha una escassetat de liti, però també s'estan fent alternatives, s'estan investigant amb grafè, bateries d'estat sòlid, veurem què passa. Està molt d'hora encara al punt com per dir, però Jo crec que els detractors més que res volen endarrerir l'adopció del cotxe elèctric i perquè veuen que no és fàcil ficar-s'hi.
Tornem a parlar de mecànica. Sí. Ja hem dit que és molt més simple, inclús el detall que has explicat dels frens és molt interessant. Canvi de marxes. Té canvi? És automàtic? És manual? O simplement el concepte de canvi amb un cotxe elèctric no té sentit perquè ho soluciona elèctricament?
A veure, no és que no tingui sentit, però a la batidora també tenim velocitats, no? A les batidores. A les batidores del Thermomix. Realment, el que passa és que amb un cotxe elèctric no s'ha fet servir pràcticament per cap fabricant el canvi de marxes, excepte Porsche. Porsche, amb el Porsche Taycan, sí que té dues velocitats i crec que el Rimac Nevera, que és un cotxe de val més d'un milió d'euros, també té un canvi de velocitat. Pots optimitzar quan vas molt, molt ràpid a l'ús d'un canvi de marxes. Amb un motor d'explosió té molt més sentit, per com funciona la curva de potència, etc. Però amb un elèctric, com sempre tens el màxim par, no té sentit, a no ser que vulguis optimitzar una mica més. I això produeix una complexitat, necessites la caixa de canvis, no? Encara sigui de dues marxes. Ho té el Porsche Taycan i ho té, em sembla que el Rimac Nevera, juraria. El Taycan segur. Ningú cotxe més que jo conegui.
Això que dius que té sempre el màxim par és interessant, més que per cotxe. Per cotxe és per suposat, perquè una primera doncs deu tenir una super primera, no? O en el cas de motos, una moto de trial, no sé si estàs posat al tema o no, suposo que clar, una moto elèctrica deu tenir un par importantíssim i pots pujar a 0,2 per hora.
Sí, sí, és evident. I els patinets i qualsevol motor elèctric et dona el pari de manera immediata. Aquí tens un problema que no et derrapi, no? Perquè et dona tota la força de cop. Necessites una transmissió de manera amb sistemes tipus EDS, ABS, que hem tingut amb els cotxes d'alta gamma. Doncs això, evidentment, ho has de tenir incorporat perquè tanta potència tan instantània com la transmetes en el terra perquè et doni aquest tipus pols, no? Aleshores, això complica la part electrònica.
Ara has parlat de patinet i anem a l'altre extrem, avions. Ja sé que avui estàs aquí per parlar de cotxes, però s'està començant a experimentar amb avions elèctrics, no?
Sí, sí, sí. Sí, de fet, ara fa poc he llegit un altre tema. Hi ha un senyor, un enginyer mecànic espanyol, que es diu Juan Garrido, que té un motor molt interessant, que es diu InEngine E-Rex, que diu que és, entre cometes, ho posa, motor d'un tiempo. Motor d'un tiempo. Perquè genera quatre vegades més combustions per revolució que un motor de quatre temps i el doble que un de dos temps. Aleshores, a més, és molt més lleuger que un motor de combustió, un 70% més lleuger i un 55% més petit. Es veu que una de les aplicacions més interessants d'aquest motor podria ser justament fer-lo servir en aviació com a generador d'electricitat, amb motors d'hidrogen, perquè és multicombustible, no necessita que vagi amb gasolina, pot anar també amb hidrogen, potser s'associa amb motors elèctrics. Aleshores, el tema de l'avió, els avions han de volar i necessiten, quan menys pes, millor, i les bateries encara pesen molt. Necessites molta bateria per moure un dispositiu, un aparat com un avió, i la densitat d'energia per quilo és una cosa bàsica. Ara s'està començant a veure la possibilitat d'aplicar-los, però realment hi ha un compromís entre el rang que pots fer amb un avió, el pes, i aquí l'equació de bateries encara no està totalment favorable a la part de ficar-ho dins d'un avió. I sembla que encara estiguem en el punt de que la combustió sigui més adequada, no?
Tenim menys de 2 minuts de temps. Molt ràpidament, el motor d'explosió o de combustió d'hidrogen que ara està començant a sorgir, li farà la competència a l'elèctric o triomfarà l'elèctric? La teva opinió.
La meva opinió, si mirem com està el món, alguns autobusos amb hidrogen ja estan en circulació des de fa anys i els estan retirant, perquè al final té un cost de manteniment bestial. I no sé, el tema de producció d'hidrogen Està parlant del nou canal de Barcelona a Marsella per transportar hidrogen verd. Jo crec que podria ser una alternativa per indústria, però per automoció jo no ho veig, personalment. Jo crec que el futur és elèctric. És la meva opinió.
Bé, i ara sí que amb els últims 30 segons, el consell a aquest oient que ens està sentint i que crec que ja l'has convençut, però el consell final, vinga, compra't ja un cotxe elèctric. Per què?
Jo et diria, compra't un cotxe elèctric perquè podràs entrar a les ciutats grans. De moment, jo m'he estat beneficiant de les avantatges fiscals i econòmics d'ajudes 3 anys, però sobretot l'experiència de conduir un cotxe elèctric és única, i et diria prova'l abans de comprar-lo. Si, jo no ho vaig fer, jo vaig comprar sense provar-lo, però pots prova'l. I el tema de gasolina està en extinció.
Bé, Jordi, moltíssimes gràcies. Jo no tinc cotxe, però vaig amb moto elèctrica.
Bona
Vinga,
idea. I quan
d'aquí...
calgui, lloga'l.
Sí, la llogo, la llogo. Les de Seat. Aprofito i ho dic. D'aquí 6 mesos tornem a entrevistar-te perquè això evoluciona molt ràpid i a veure com segueix el tema. Ens rebem i
D'acord.
moltes gràcies, Jordi.
Adeu.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante. El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Bé, ha estat realment un programa interessant sobre el cotxe elèctric que esperem, després d'haver sentit el Jordi Alonso, que realment prosperi i dintre de poc no solament patinets i bicicletes, sinó el cotxe sigui una versió definitiva. I ara arriba el moment en què la Marta Clua ens presenta una novel·la que té un toc tecnològic. Marta, endavant.
Hola a tots i a totes. Avui a Toc Tech viatjarem en el temps i ho farem amb Un dia tot això serà teu, de l'Adrian Tchaikovsky, amb la traducció de l'Octavi Gil Pujol i que ha estat editat per Cronos. Us faig una breu ressenya. La novel·la està narrada en primera persona pel darrer supervivent de la guerra de la causalitat, instal·lat còmodament en una granja al final dels temps, literalment, i on viu acompanyat dels seus robots i del seu fidel dinosaure, l'adorable i golafre Miffy. Ell es dedica a conrear la terra i a eliminar tot el rastre d'aquells que arriben al seu lloc de repòs. Fins que un dia arriba una parella de nouvinguts que trastoquen per sempre més tot allò amb el que creu. No us vull avançar gran cosa més perquè és una història molt curta i val molt la pena que ho descobriu. Quin seria el toc tec de la nostra història? Doncs bé, ens trobem davant d'una distòpia futurista, on els viatges en el temps són possibles i on el nostre protagonista és un expert en la creació i modificació de qualsevol màquina. Viu en una granja amb els seus robots que l'ajuden amb el seu dia a dia. Trobem drons que vigilen la pau amb aquest oasi creat a la fi del món i tota mena d'aparells que compten amb una tecnologia avançada. És una narració curta, una mica condensada, però plena de gags inesperats. Un dels meus preferits és quan prepara un exèrcit i viatja al llarg de la història per trobar els més dolents. Però aquest exèrcit no funciona per manca de team building. Un dels aspectes més interessants de la novel·la és la gran riquesa de detalls de com es fan els salts en el temps. Crec que és de lo milloret de la novel·la. Qui no ha pensat mai en viatjar i tenir una màquina del temps? Poder passejar per la Imperial Tarraco, prendre un te amb la Virginia Woolf o assistir a un primer concert dels Beatles. És clar que si les màquines del temps fossin possibles, les faríem servir correctament? Tinc els meus dubtes. Un dia tot això serà teu és una novel·la fantàstica, divertida, original i molt gamberra. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
Bé, doncs amb aquesta recomanació de la Marta Clua hem arribat al final del programa d'avui. I ja sabeu, si voleu venir al programa, si teniu suggeriments o voleu recomanar-nos a algú perquè vingui al programa, heu d'enviar-nos un e-mail a l'adreça hola@barcelonadot.com. Res més, fins la propera.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.